Bon dia. El servei de grua municipal de Sant Cugat fa gairebé un any que no està disponible de manera regular. Segons ha pogut saber Cugat Media, en situacions d'interès i on s'ha de vetllar per la seguretat, com esdeveniments al carrer, sí que s'ha garantit la recollida de vehicles de la via pública. Aquest mitjà ha tingut accés a un document, emès per l'Ajuntament, arran d'una petició d'accés a la informació pública realitzada per un veí, en què es detalla que durant el 2022 i 2023 el municipi disposava d'un servei de grua municipal únicament per respondre a les emergències. El document està acompanyat d'un annex signat per l'inspector en cap de la policia local, Josep Maria Escarrer, en què s'especifica que el 2024 no es disposa de servei de grua, donat que la nova contractació del servei està en procediment de la licitació. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat un avís de situació meteorològica de perill per neu que afecta Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest dimecres. La cota de neu se situarà entre els 400 i els 500 metres i no superarà els 2 centímetres de gruix, amb una precipitació feble i minsa. La previsió de neu és des de l'una de la matinada fins a la una del migdia d'aquest dimecres. L'alerta s'ha activat a un total de 14 comarques de Catalunya. L'obertura del supermercat ecològic L'Invert al mercat de Volpelleres aquest dilluns marca l'inici d'una nova etapa pel comerç del barri. Al juliol, l'Ajuntament va treure la licitació d'11 parades, de les quals 6 es van adjudicar al supermercat barceloní. A l'establiment s'hi sumarà, més endavant, la inauguració de la peixateria Béns i Marees. Per altra banda, el mercat també recuperarà la parada de fruites i verdures Can Quimet Gall. D'aquesta manera, l'espai recuperarà durant 2025 el 100% de l'ocupació. I Cugat Media organitza l'acte Units per l'Esport amb motiu de l'aniversari de la coordinadora d'entitats esportives i Sant Cugat Creix, que tindrà lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala Claver de la Unió. El magazín Faves Comptades ha escalfat motors amb una tertúlia amb la presència de l'expresident de Sant Cugat Creix i del rugby Sant Cugat, Mauri Benito, i de l'expresident del futbol sala Sant Cugat i un dels fundadors de la coordinadora, Josep Maria Zapater. I el primer equip femení de l'Oxigen Patiu Gay Club Sant Cugat rep aquest dimecres a les 9 de la nit un dels equips més potents de la Hockey Lliga Iberdrola, el Manlleu. Després d'encadenar 3 victòries consecutives, l'equip de Borja Ferrer va veure com es trencava la seva bona dinàmica dissabte a la pista del Cué, al Mataró.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Com un front d'interlocució amb l'Ajuntament. Ja no era cada entitat que anava a buscar com podia millorar la seva...
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre estrena instal·lacions. L'any 2022 es va iniciar el projecte de renovació del centre comercial per reestructurar i modernitzar els espais interiors i exteriors per respondre a les expectatives dels visitants i comerciants. Aquest 2024 ha arribat la culminació d'aquesta remodelació profunda del centre, que està dissenyat per mirar a l'exterior. Compta amb unes zones enjardinades renovades, un parc infantil i una zona de food trucks. S'ha incorporat una pèrgola i això realça l'atractiu del centre i enriqueix l'experiència del client, ampliant també la seva oferta gastronòmica. La transformació del centre comercial de Sant Cugat ha donat com a resultat una oferta exclusiva i variada de 81 botigues i restaurants, un cinema i 10 espais de quiosc que combinen marques internacionals i comerços locals. Les instal·lacions estan especialment adaptades a les famílies, amb una zona de descans i un aparcament renovat. El nou Sant Cugat Shopping Centre t'espera. Combina innovació, sostenibilitat i bon funcionament per oferir-te una experiència de compra única.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.
Bé, doncs, a l'espai Sant Cugat Emprèn del magazín, avui parlem de mecànica digital. Sabrem què és, en què consisteix i per a què serveix, i ho farem de la mà de l'Alba Delgado, que és analista i consultora. Saludem, doncs, a la nostra convidada, Alba Delgado. Molt bon dia.
Bon dia.
I també la Cuca Fernández, que capitaneja aquesta secció. Cuca.
Bon dia, què tal, Carme?
Molt bon dia. Avui m'heu d'explicar entre les dues, a veure...
jo només te la presento. Què et sembla?
Me la pots presentar i ens la presentes a tots, vinga.
Com has dit, és analista i consultora que ha revolucionat el món de l'emprenedoria amb aquest innovador concepte, mecànica digital. Combina la mecànica tradicional amb les noves tecnologies i és reconeguda per la seva capacitat per analitzar tendències i oferir solucions estratègiques. Amb el seu enfocament disruptiu, inspira i forma a molts emprenedors i emprenedores. Benvinguda, Alba.
Després d'aquesta presentació, ja no necessita més.
Però no marxis,
sí, haig d'explicar.
No marxis perquè ens anem
a fer feina.
Exactament, exactament. De què estem parlant quan ens referim a la mecànica digital?
Mira, mecànica digital és tota la gent que ens dediquem al digital, que no fem webs, que no fem xarxes i que no fem programació a mida. I aleshores la gent em mira i em diu, què més hi ha?
I què feu?
No? És a dir, si un va... Si... El fisio d'aquí al davant necessita un sistema de reserves online. Això no és ni una web, no és una xarxa i no és un programa a mida. Li podríem fer un programa a mida, però no cal.
Sí.
Si tu vols vendre entrades per un evento presencial, necessites cobrar online, amb targeta. Però no necessites ni una web, ni xarxes. Llavors hi ha tota una sèrie d'elements tècnics que són molt... que no es veuen. És a dir, quan van bé no es noten, quan van malament es noten molt, perquè peta tot, que són molt invisibles i que no tenia nom. Jo me'n recordo quan es començava a explicar, no? Tu què fas? Doncs pues mira, jo monto CRMs, que és un sistema per apuntar qui et vol comprar i per què et compra i per què no et compra. Perquè sàpigues quin tipus de clients et compren i quin tipus de clients no et compren i deixis de perdre el temps. I la gent em mirava així i em deia, fas webs? I em pensava, no... No té res a veure. Llavors vaig haver d'inventar un altre concepte per explicar això. O sigui, coses tècniques, no? Vull inventar-me un curs. No? Voleu fer un curs de com fer un programa de ràdio? Doncs això no es ven en una web, tampoc. Necessites un sistema per darrere per vendre cursos.
Clar, sí, aquí entraria la part que hem parlat abans d'entrar, tu i jo, que m'has explicat que tu treballes molt amb Kajabi, no?
Sí,
ja, per explicar una mica, que la gent ho entengui d'una manera més pràctica, Kajabi, què és? Ho dic perquè ho entengui.
Per anar lligant caps, bàsicament,
sí,
perquè si no ens perdrem.
És que, clar, és una cosa molt tan tècnica que molts de nosaltres no sabem ni de què estem parlant. Llavors, si utilitzem una aplicació com Kajabi, seria una mica més pràctic, no?, a l'hora d'explicar-ho.
És gent que teniu molt de talent i molt de coneixement que el món necessita, però el teniu tancat a dintre el cap. No? I aleshores és com... Hi ha molta gent que vol accedir a aquest talent, segurament, i no necessàriament estan aquí a la cantonada Sant Cugat. Igual estan a Madrid. Igual estan a Buenos Aires. I aleshores, si tu vols fer formació a altra gent de com fer un magazín en ràdio i promocionar-lo i que se senti, com convidar els experts i com s'ha de gestionar i com fas l'escaleta i quins nivells tècnics... Hi ha tota una sèrie de coses que tu pots ensenyar perquè saps fer i ho graves. Ho graves en vídeo i ho vens. Llavors, la plataforma que et facilita que algú pinxa en un botó, posi la seva targeta de crèdit, pagui i accedeixi a aquest contingut gravat, de manera segura, que no te'l hackegin després, perquè jo em trobo clients que tenen els vídeos penjats al Drive, que és com, ja, però això es pot descarregar.
Ja.
I redistribuir... Li poso una mosca amb el meu nom en lloc del teu i m'ho apodero. Llavors, Kajabi et permet vendre coneixement de manera segura. i fàcil, molt fàcil, que no necessitis un programador que et faci la web, una persona que et faci els talls del vídeo, una altra persona que et faci les factures. És com tot en un, junt, i tu t'ho autogestiones i no necessites un equip tècnic.
Clar, també comentaves que molts emprenedors i emprenedores arriben i el primer que et diuen és que necessito una web. No, és que igual no necessites una web. Igual el que necessites, si en el cas de que vols vendre un curs o fer un podcast o oferir un servei d'aquesta manera, l'únic que necessites és oferir-lo i cobrar, que és la part important, que moltes vegades el dels diners ens oblidem.
És l'ABC. És el més pràctic.
Doncs
no?
La mecànica digital ens acompanya en aquesta part, no?
Ha destriar el que sí i el que no. És a dir, de tot aquest ventall de solucions digitals que tens a sobre de la taula, que cada dia n'hi ha més, perquè cada dia hi ha més aplicacions d'intel·ligència artificial, del que vulguis, i hi ha com molt de bombardeo de compra't això, si et compres això seràs ric, això és el més important. I la gent no té criteri per triar. I moltes vegades la meva feina és dir, a veure, destria, treu, la web normalment és una excusa. La gent que té por de vendre diu, no, fins que no acabi la web no vendré res perquè no tinc web. I és com, surt allà fora i ven. Es tracta de fer diners, no de tenir una web molt maca. I aleshores, què sí m'ajuda a tenir un negoci rentable i què és soroll?
O sigui, quan arriben, et consulten un emprenedor o emprenedora, el primer que li dius és... surt i ven.
Sí,
i si a partir d'aquí desenvolupem lo següent, no?
Si són serveis, sobretot, que al final quan comences un negoci de serveis, vens el que tens a dintre el cap. És, tu que vols guanyar 2.000 euros al mes, ves i ven tres vegades aquesta quantitat. Ves i ven 6.000 euros de serveis. I quan hagis fet això, sabràs per què et compra la gent, què els hi has de dir, què no els hi has de dir, i a partir d'aquí fas una web. Perquè la gent em fa la web quan no ha vengut res i no saben què han de dir en aquesta web.
Clar.
Si és un negoci, si és un bar, doncs clar, has d'obrir el bar. Aquí no hi ha...
I hem parlat de Kajabi, però hi ha moltes aplicacions amb les que tu treballes, no? Parles de CRMs també, que són com medidors per la venda, no? Com...
El CRM, sabeu aquell targetero que teníem tots en paper? Jo hi havia uns rodons fantàstics que donaven voltes, allò sempre m'ha fascinat. Però és aquest concepte, és a dir, jo tinc el targeter... I en lloc de ser una targeta física de paper, és una fitxa on tinc el nom, l'adreça, tal, de què l'he conegut, des de quan ens coneixem, quantes vegades ens hem vist, què m'ha comprat, què no m'ha comprat, em deu diners... Bueno, una fitxa, una radiografia completa, que vol dir que si estic al telèfon i tinc l'ordinador de mà, jo puc obrir la fitxa i parlar amb aquesta persona, que hi ha CRMs que tenen camps per apuntar el nom de la dona, del marit, dels fills, del gos... Ah, si vas a vender 8 milions d'euros d'un contracte molt gran, necessites molta informació. Però sí, és veritat que això et permet saber què tenen en comú les persones que sí que et compren, les persones que et compren ràpid, les persones que no et compren perquè els hi sembla car. I et permet no perdre el temps. És a dir, vaig a vendre aquest tipus de perfil i me dejo de tonteries.
Parlem també moltes vegades de, en aquest sentit, de grans projectes, has parlat, però clar, també això s'adapta a petits negocis.
Totalment. Jo crec que un petit negoci no té marge per perdre el temps. És a dir, has d'anar molt a barraca de dir, vale, aquest és el tipus de client que em compra, que em paga, sense dir ni asa ni bèstia, i aquí vaig. És a dir, si jo vaig a serveis de mecànica digital i sé que els clients ideals meus són la gent que ja ha vengut 50.000 euros de cursos, No vaig a eventos d'emprenedors de primer any. Perquè no trobaré el client que em compra sense dir res. Si sóc mecànica digital i acabo de començar, segurament el meu client està en aquests certàmens d'emprenedores de primer any. Però és saber qui et compra i què et compra. I això és a base d'apuntar. Bueno, la gent que té molt bona memòria, igual s'ho apunten al cap, jo no. Jo tinc molt mala memòria.
Cada cop tenim menys. Però, a mi m'agradaria, la gent que ens escolti que té un negoci petit i quin consell li donaries també? O sigui, has dit estar despert davant de la tecnologia perquè és el món en el que ens enfrontem, no? Però quina seria la primera recomanació que els hi faries?
Mira, no comprar res que no sàpigues per què ho compres. És que és molt tonto, però és així, eh? Me vaig a posar un sistema que em clona la veu i tal, i penso, però per què? Perquè està de moda. Si no tens una justificació millor, que m'han dit que, o està de moda?
Et refereixes una mica també en aquests últims anys hem utilitzat molt el kit digital que està subvencionat per les administracions i molta gent aquests diners deia, ah, doncs m'hi hago una web, no? Que hem de saber focalitzar i optimitzar els recursos i aquest és un d'ells, no? Sí, això et refereixes, no?
Sí, és per què vull una web? Què em faré d'aquesta web? De què em servirà? Si no tinc un per què de negoci, però no ho facis. Perquè, vale, el cost de programar la web pot ser gratuït, però l'esforç que has de fer tu d'escriure textos, de buscar fotos, de decidir què has de posar, de buscar el testimoni de no sé qui per posar-lo aquí, això no ho paga el kit digital. És a dir, si tu no tens una raó de negoci per prendre una decisió tècnica, no, pues com tots els negocis, no la prens.
Sí, clar, però moltes vegades, clar, tu has de saber de tot quan tens un negoci i tots sabem que no ho sabem de tot. I llavors, clar, moltes vegades ens venen la moto com volem. Com ens podem fiar de lo que ens estan dient?
Jo sempre em pregunto, no? Això, el retorn d'inversió, és com qui ve i et diu, pues mira, compra't uns equipaments nous per la ràdio. Diu, bueno, però això quan trigo a recuperar-ho, quin benefici em dona... No? Pues ve algú i et ven posicionament SEO i tu dius, vale, pa tontos, por favor, no? Això quin retorn té?
Explica-m'ho.
Clar, és sí. Que moltes vegades passa, que molta gent diu, no, és que m'ha costat, m'he fet la web nova i tal, i després no li serveix per res, perquè...
Jo crec que la qüestió bàsica és tenir les idees clares, i com deia abans l'Alba, anar a barraca. Vull dir, que és que no té...
Quan ve algú, jo sempre demano, no? Si ve algú oferint-te un servei, demana-li que et doni tres casos d'èxit de negocis com el teu, no de grans multinacionals, no? Si jo soc un bar i ve algú oferir-me que faré que apareguis el primer bar a Google, quan algú busqui Bar Sant Cugat, vale, doncs, dels tres que hi ha el primer, algun d'aquests tres els has fet tu? No, vale, doncs només sirve. El que tu m'estàs prometent no em pots demostrar que funciona. I si no m'ho pots demostrar... Comença a fer un tufillo sospitós, el tema.
Clar, també hi ha molt intrusisme, tothom sap de tot, no? I com a tot arreu. Llavors, clar, és important que el que tu estàs dient és un gran consell, que mirem referències, que comprovem i que, si no sabem, preguntem, perquè ara mateix amb la Carme i jo, de moltes coses que ens has explicat, no tenim ni idea, no?
Home, jo principalment no, tu sí.
Bueno,
tu
jo perquè, més, jo perquè m'he informat i perquè l'Alba ja la conec fa un
perquè,
temps.
Perquè t'hi
dediques. Però vull dir que molta gent ens parla en posicionament SEO. Pues no sé el que és posicionament SEO.
És sortir el número 1 quan busques alguna cosa a Google.
Sí, però moltes vegades, per no preguntar, ens quedem com dient, ah, sí, sí, jo ja sé el que és. Pues no, que preguntem, que no... Que tecnològicament molta gent no sabem, no sé.
Però ens fa por preguntar. Jo crec que els tècnics, heu de pensar que els tècnics ens escudem en aquest llenguatge tan horrible per por, també. Quan un tècnic sap parlar el llenguatge normal i té absoluta seguretat en el seu servei i en el resultat que pot donar, és que la millor manera de vendre és parlar normal. És la gent que no sap parlar normal, normalment és gent que té poca experiència en el món real, no? Perquè s'acaben de graduar de curso de WordPress per a gente en el paro i no han fet mai una web i tothom necessita aquesta primera oportunitat. Però ho has d'explicar. Has de dir, escolta, tio, m'acabo de graduar, em fas aquí un intercanvi, no? Tu, jo et dono cafè i jo et faig la web. Tots ho hem fet, això, al principi. Però si parles amb algú que fa 10 anys que fa webs i no és capaç de parlar-te normal, no compres. Si no ho entens, no ho compris.
Correcte. Això és el principal consell que donaries avui, no?
Sí,
el programa.
Sí, sí.
Alba, també estàs creant escola, perquè hem parlat del concepte mecànica digital. Quines habilitats, per a aquelles persones que es vulguin introduir en aquest món, breument, quines habilitats ha de tenir una persona per ser mecànica digital?
Sobretot que no li faci por. Si et fa por tocar la màquina, ja anem malament. No? Però hi ha gent que no té ni idea, però és igual, apreta botons, a veure què passa. És aquí. El resto es pot aprendre, però la por aquesta és difícil de superar. O sigui, si no et fa por, tu categes i pues, si se rompe ja ho arreglarem, és com el kit natural que necessites per acabar-te dedicant a això.
Doncs amb aquests consells, Carme, avui acabem la temporada 2024 del Sant Cugat Emprèn. Però jo no vull marxar Sí. Sempre saps que m'agrada portar alguna coseta més al final de la secció. I per tancar aquesta darrera secció, vull dedicar un moment especial als nostres valents comerciants de Sant Cugat. La nostra ciutat és plena de petits emprenedors que cada matí, en aixecar la persiana dels seus negocis, inicien una nova aventura. Cada botiga, cada negoci, no és només un lloc de compra, sinó el somni i l'esforç de persones que treballen incansablement per oferir el millor. A cada cantonada de Sant Cugat trobem passió, creativitat i dedicació. Consumim aquestes festes amb responsabilitat i donem suport als nostres comerciants locals. Recordem que sense comerç els nostres pobles perden vida. En triar comprar local, no només estem adquirint productes o serveis de qualitat, sinó que també estem invertint en el futur de la nostra ciutat.
Ximpum, ja no cal dir res més, no? Molt bé, doncs...
Ens veiem el 2025, no?
Sí. Sí, o comprant a les botigues.
O comprant a les botigues.
Que també pot ser, clar. Doncs escolta, moltíssimes gràcies a l'Alba Delgado. Que vagi molt bé, que tinguis bones festes.
Igualment.
I, Cuca, divendres.
Ah, bueno, divendres, sí.
Divendres
sí.
Ens veiem.
Sí.
Molt bé, doncs fins aquí el Sant Cugat Emprèn d'avui.
Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Viu el Nadal amb nosaltres.
Com ens agrada el Nadal!
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot.
Occident et desitja bones festes.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Viu el Nadal amb el 91.5.
Thank you.
la secció de patrimoni d'avui tornem a tenir amb nosaltres l'Arxiu Nacional, una institució que no només conserva la nostra història, sinó que també la fa accessible a tothom. Avui parlem sobre les activitats de l'Arxiu, sobre com es difon el patrimoni col·lectiu i sobre les novetats que han presentat per aquest Nadal. I per això, avui donem la benvinguda i tornem a saludar Miquel Pérez Latre, que és responsable de difusió de l'Arxiu Nacional. Miquel, bon dia.
Bon dia.
De què ens parles avui? Jo he anunciat unes quantes coses, però ens concretes una miqueta més?
Sí, avui volem explicar una mica la funció que fem des de l'arxiu, una mica com a intermediaris, entre el patrimoni que conservem, el patrimoni documental, els arxius, els fons i documents, i la ciutadania. Partint de la base de que no volem ser un, potser amb aquesta idea pot ser extesa i la pot tenir molta gent, no?, de l'arxiu com un lloc
tancat,
obscur, amagat, blindat, una mena sí. de magatzem que sí. és allà, no?, i que conserva coses valuoses, però que és una mica inaccessible, no?, i que només no està al servei una mica de l'alta cultura, de la recerca, dels historiadors acadèmics, etc. I no, nosaltres volem donar-li una mica la volta, evidentment estem al servei de tot aquest sector, però també volem explicar que al final som gestors d'un patrimoni col·lectiu que és de tothom, que representa la història de tothom, tant a nivell col·lectiu, tant a nivell nacional, en el nostre cas com a Arxiu Nacional, com també a nivell individual de cadascú, no? que segur que en els papers que conservem hi trobaria referents personals, i que, per tant, volem arribar absolutament a tothom. Volem que tothom hi pugui gaudir d'aquest patrimoni. Que no quedi només, que no quedi amagat o només a mans d'unes elites, no? o a disposició d'unes elites.
Aquesta seria una mica la missió, no?, de l'Arxiu Nacional. Difondre, fer arribar tot això al públic en general.
Exacte. Sí, sí.
Explica'ns quin tipus d'activitats programeu.
Sí, tenim en primer lloc un paquet d'activitats de caràcter presencial. Des d'aquest punt de vista, com explicàvem el mes passat, doncs estem en un procés d'ampliació d'una infraestructura que realment és molt potent. I, per tant, un element molt important és explicar la infraestructura, explicar l'edifici on som, explicar la institució a partir de dels seus espais, i llavors això ho fem a través de visites, visites de grup que rebem constantment al llarg de l'any. Moltes pertanyen a l'àmbit educatiu, també els serveis d'ocupació estan cada vegada més interessats a proporcionar aquest tipus de visites, i de fet, qualsevol entitat, qualsevol grup, a partir de, diguem-ne, d'una dotzena de persones, es pot posar en contacte amb nosaltres i demanar-nos
de
poder concertar una visita. Llavors, de dilluns a divendres tenim la possibilitat de fer aquestes visites. I després sí que hi ha dos moments importants a l'any que, d'alguna manera, fem una obertura especial, que seria aquesta iniciativa de l'Ajuntament de les 72 hores d'experiències úniques, que aquest any serà la quarta edició a finals de març, en el que fem moltes d'aquestes visites. I després també la jornada de portes obertes que fem anualment amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius del Dia Internacional dels Arxius, que enguany serà el 14 de juny. Llavors aquí no només fem visites, sinó que també fem altres activitats complementàries i fem una mostra documental especialment interessant per captar l'atenció dels nostres visitants.
Justament anava a preguntar per la diferència entre aquestes visites de grup que teniu ordinàriament, podríem dir, i les 72 hores d'experiències úniques i les portes obertes. Portes obertes, ja dius que feu més coses, però entre les altres dues visites...
Sí, a veure, al final les visites de les 72 hores és una concentració en el que en poc temps, diguem-ne, organitzem moltes visites, i utilitzem una mica la plataforma de difusió de l'Ajuntament per poder fer les inscripcions. Però al final el contingut tant de les 72 hores com de les visites ordinàries és un camí a través dels 7 espais essencials de l'arxiu on es fan les principals activitats. les principals tasques pròpies de l'arxiu i que al final el que fa és un recorregut, seguir el mateix recorregut que fan els fons i documents. Curiós. Des de que ingressen a l'arxiu fins que els posem a la disposició dels usuaris. És una mica recrear aquest pas que tenen els documents dins de l'arxiu i anar explicant els diferents espais on es van fent totes aquestes tasques.
Però també feu exposicions.
Sí, una altra... Dèiem que fem aquesta tasca d'intermediació, és a dir, tenim un patrimoni documental i volem arribar a la ciutadania. Una manera de fer-ho és a través d'exposicions que fem periòdicament, 3, 4, 5 exposicions a l'any. Algunes són produïdes per tercers i com que estan vinculades als nostres fons, les acollim temporalment. I altres les produïm nosaltres mateixos. En base a què? Doncs en base a efemèrides, en base a ingrés de nova documentació que volem explicar que ha ingressat. Per exemple, l'última que va tenir molt d'èxit va ser una relativa a la Dora Maar, a la fotògrafa, que va ser parella de Picasso, no, del pintor, que va fer un viatge a Barcelona el setembre de 1933 i va fer totes unes fotografies de carrer molt, molt interessants, i va ser una exposició molt, molt bé, a través de la qual vam explicar que havia ingressat que s'havien adquirit aquestes fotografies. Per tant, aquesta és una mica la missió de les exposicions, és atensar els nostres fons al coneixement de la ciutadania.
I pel que fa a les activitats, hi ha alguna novetat enguany?
Sí, estem pensant també en aquestes activitats de caràcter presencial. Estem treballant, encara no li hem acabat de donar forma, però en el que seria un club de lectura de documentació original. És a dir, fer 3 sessions de moment a l'any en el que en grup, a través del guiatge de persones expertes, puguem apropar-nos al contingut i al context de documents que siguin especialment potents, especialment evocadors dels que conservem a l'arxiu. I per tant, pensem que pot ser una manera molt, molt interessant d'apropar-se al que són el que és la documentació d'arxiu.
Això seria un club de lectura molt especial, eh?
Un club de lectura molt especial, sí.
Molt, molt genuí, perquè sí. Estem parlant de documents,
sí,
eh?
Sí, sí.
I a banda de les activitats presencials, també teniu presència en línia.
Sí, clar.
Això exactament en què consisteix?
La xarxa, evidentment, és fonamental i, per tant, en primer lloc, tenim una pàgina web que rep aproximadament més de 100.000 consultes a l'any. I bé, podeu arribar només posant en un cercador Arxiu Nacional de Catalunya. Evidentment, la primera referència que us donarà és la de la nostra pàgina web. I aquí trobareu doncs, tota mena d'informació sobre la nostra organització, les dades bàsiques, una aproximació als fons i documents que conservem, les darreres notícies, les activitats que fem. És a dir, és una font d'informació realment molt important i, sobretot, vull cridar l'atenció d'un espai que vam crear l'any passat, on concentrem tot el que són els recursos didàctics que hem anat creant al llarg dels anys i que permeten, d'alguna manera, crear activitats pel professorat relacionades amb la documentació d'arxiu. L'objectiu és explicar la història no a través de només de la classe magistral i el manual, no? Sí. Sinó també a través d'exemples concrets de documents que ofereix l'arxiu.
O sigui, que accedint a la vostra web, aquest és un material que poden fer servir els professors per fer algunes sessions de classe?
Efectivament, es pot descarregar. La pestanya, diguem-ne, l'apartat es diu Aprendre, i allà hi trobareu un munt de tipus diferents també de recursos.
Ens pots posar un exemple de, no sé, de quina peça podrien trobar o quina...
Sí. Tenim, per exemple, materials que els diem recordem, que estan vinculats a una data. És a dir, si el professor vol explicar un esdeveniment concret en una data i vol preparar-ho una mica amb temps, doncs té una sèrie de materials per poder parlar del 18 de juliol, no? Del 36.
Perfecte.
Doncs, o del dia d'un dia mundial concret.
Està molt bé. És un bon suport, I com a mínim per sortir de la rutina, no?
Exacte.
D'haver d'estar escoltant únicament el professor.
Correcte.
Uh-huh. Què més teniu? Teniu un butlletí?
Tenim un butlletí trimestral que també podeu rebre en el vostre, correu electrònic, que heu de fer una subscripció prèvia. Uh-huh. Aquí, si ens envieu un correu electrònic a la nostra adreça genèrica, que és anc.arxiu-nacional-de-catalunya.cultura@gencat.cat, doncs us explicarem com donar-vos d'alta, com fer aquesta subscripció. I això farà que quan, cada vegada que publiquem un nou butlletí, doncs rebreu un correu amb, amb el seu contingut.
I com que l'Arxiu Nacional de Catalunya també, tot i recollir el nostre patrimoni històric, també està a l'última, doncs també té presència a les xarxes socials, no?
Sí.
Faltaria menys.
Sí, sí, sí.
No?
Sí,
és una
sí,
manera també d'arribar al públic avui.
Sí, tot un tema ara mateix, no? Les xarxes socials. Nosaltres som evidentment, és un lloc on s'informa actualment la ciutadania i, de fet, fa part del seu lleure, no?, fins i tot, i, per tant, és absolutament imprescindible ser-hi. Des de fa més de 10 anys que ja tenim presència a Twitter aleshores, ara X, Facebook i YouTube, i des de 2021 també som a Instagram. I bé, el nostre perfil a totes les xarxes és el mateix, @arxiunacional, i en conjunt tenim uns 18.000 seguidors en totes aquestes xarxes, i és una manera molt àgil, diguem-ne, de viure el dia a dia de l'arxiu, perquè intentem explicar una mica tot el que fem i totes les novetats,
que està molt bé.
Que anem, exemple, que estem avui aquí, doncs ho hem explicat aquest matí.
Molt bé, molt bé. I per si faltava alguna cosa, doncs encara teniu més. Teniu podcast.
Tenim un podcast que va començar fa un parell d'anys, que també amb aquesta voluntat de que sigui un recurs, diguem-ne, estable en el temps, no és un podcast d'actualitat, sinó que és un podcast que el que fa és seguir una història d'un personatge, l'aventura d'un personatge, explicada en primera persona, és a través dels documents que conserva l'arxiu, normalment en un fons personal, en el fons personal d'aquell aventurer, d'aquella persona. Per tant, això, el fil de l'explicació d'aquesta aventura, també anem introduint continguts relatius a explicar què és l'arxiu. Uh-huh. A l'explicació de les funcions pròpies de l'arxiu.
Et sembla que anem a les qüestions ja més d'actualitat, per saber una mica si teniu previst una programació especial de cara a aquest Nadal?
Sí, tenim aquest Nadal, el dia 27 de desembre, al matí, una activitat que fem per primera vegada, i en la qual volem convidar, diguem-ne, a infants d'entre 6 i 12 anys perquè puguin fer un matí de descobertes, de descobrir tresors a l'arxiu, li hem dit. Uh-huh. I que principalment es basa en quatre elements. Per una banda, jugarem a un joc de taula que hem creat aquest any passat, que es diu l'Arxiu Secret, i que a través d'aquest joc els jugadors tenen la missió de completar tots els diferents documents que formen part d'una troballa, d'una nova troballa que s'ha fet d'aquest arxiu secret. I el joc consisteix en preservar-lo, en defensar-lo de les amenaces dels altres jugadors, que d'alguna manera representen els agents, les condicions ambientals, elements biològics que poden, que en realitat també, no?, ataquen els documents, poden comprometre la conservació dels documents. Per tant, el joc consisteix...
Serà entretingut, això,
Consisteix principalment en completar la teva col·lecció de documents i defensar-la dels possibles atacs. Després hi ha un segon element, que és una caixa que també hem elaborat aquest any, és una caixa didàctica nova, i en la qual tenim una sèrie de documents, d'objectes, de dibuixos, de nens del passat, que ens han deixat nens del passat, i a través d'una sèrie de preguntes, d'observació, de pistes, acabarem descobrint qui són aquests nens. Després també podrem fer alguna petita visita a algunes parts de l'arxiu que pensem que per als nens poden ser especialment atractives. I finalment també penjarem desitjos en un arbre de Nadal a partir de còpies de documents de l'arxiu.
Per participar en aquestes activitats, què cal fer?
Sí, la mateixa adreça que he donat abans, ans.cultura@gencat.cat, i aquesta sessió s'organitzarà, o bé es pot fer la inscripció de 10 a 14 hores durant tot el matí, 4 hores, o bé en un primer bloc de 10 a 12 i en un segon bloc, o en un segon bloc de 12 a 2.
Molt bé. Doncs convidem a tothom que tingui canalla, que pot ser doncs, per passar una bona estona, per descobrir aquest món de l'arxiu i també doncs, del patrimoni, que ara potser els hi sona una mica xino, no? Però que és qüestió de començar, no? De fer la primera...
Engrescar-los una mica.
Fer el primer pas i començar a conèixer tot aquest ambient. Doncs ho deixem aquí, amb aquesta invitació. Avui hem parlat d'aquesta missió importantíssima que té l'Arxiu Nacional de Catalunya, difondre el patrimoni a tothom. Ho hem fet amb el Miquel Pérez Latre, que és responsable de difusió de l'Arxiu Nacional. Miquel, moltíssimes gràcies, que passeu unes molt bones festes i ens tornem a retrobar després de festes.
Igualment, Carme, gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Viu el Nadal amb nosaltres. Cugat Mèdia.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Thank you.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat et desitja bon Nadal i feliç any nou. El Nadal amb Cugat Mèdia.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
En pocs dies ja tindrem el Nadal a casa. S'apodera de tots nosaltres el famós esperit nadalenc i ja tenim al cap llums, regals, família, alguns viatges i, sobretot, menjars copiosos. Loco estima que es gasta gastem una mitjana de 190 euros per persona en àpats durant aquests dies. I si parlem de la taxa de malbaratament per Nadal, es multiplica. En parlem de tot plegat amb la Cristina García, membre de l'equip Íntima Salut per a la Dona. Cristina, com estàs?
Molt bon dia.
Preparada?
Preparada per tot, jo. Ah,
pensava que anaves a dir per què.
No, per tot. Ara em mates amb les preguntes.
No. No, et preguntaré si és cert que fem tanta despesa i mengem tant per Nadal, perquè les xifres són les que són.
Les xifres són el que són, i això diuen les estadístiques. Hi ha força, mengem bastant, gastem molt i malbaratarem moltíssim. Val? Llavors, què seria bo, no? Sobretot mirant a la butxaca i a la salut, o sigui, doble vessant, butxaca, salut, no? Per un moment, fer un stop i reflexionar. Lo típic de paper, llapis i llista sempre ha funcionat. És un truc de màgia que funciona, no? Seure i pensar, a veure, qui vindrà a dinar, no? Quan serem a taula i què vull cuinar i fer un càlcul, no? Anar a comprar amb la llista. Això funciona. Per què funciona? Perquè el Nadal tot ho posen molt bonic i tu entres a un lloc i empesa per aquell entusiasme, no? Veus tot de productes magnífics, béns embolicats, i t'agafa una gana visual i tu compres tot, no? I vinga, comprem. I tot allò pot acabar a dos llocs, o a la panxa o a les escombraries.
Clar. No convé ni una cosa ni l'altra.
Exacte, no convé ni una cosa ni l'altra.
Per tant, el que avui resumint explicarem és que hauríem de passar un Nadal satisfactori, però també conscient, no? Per tant, hem parlat de malbaratament, hem parlat de menjar en excés, i això passa perquè, clar, ens reunim al voltant de la taula, no hi ha horaris, estem allà tot el dia asseguts, anem menjant, mengem compulsivament i perquè hi ha coses a taula encara, però és que tot i així queda molt menjar. Cuinem en excés, cuinem en excés, i a l'hora de la veritat tampoc no mengem tant.
No.
Què hem de fer? Com podem gestionar tot això?
Això és important, no? Perquè el que comentes és ben cert. Els àpats de Nadal són molt llargs. Estem moltes hores entaulats i això fa que mengem moltíssim, val? Llavors, aquí hi ha l'estratègia de cuinar el menjar just. Sí? Molt important. Jo diria que recomanaria a les persones que cuinin cuinar una mica menys, fer racions com més petites.
Justetes, més justetes.
Justetes, per què? Perquè fem molts àpats, és a dir, no és només la sopa de galets, és que abans de la sopa de galets hi ha hagut un pica-pica increïble. Hi ha la sopa de galets, el pica-pica, després hi ha, no?, el segon, el tercer, les postres, tot això, i es va allargant. Fixa't que, llavors, menges moltíssim més. Fixa't que un pica-pica, a més, jo sempre dic és que quan la gent acaba el pica-pica ja està superembafada, no? Perquè els pica-piques tenen una cosa que en diem la cascada de sacietat és que tu comences a menjar una cosa i tota l'estona té el mateix sabor, per exemple, la sopa, no? La sopa de galets, menges, i arriba un moment que estàs fart de la sopa, però ja et sents com tip. Però si et posa un altre menjar molt diferent, pots seguir, val? Tornes a tenir com gana i tornes... perquè és aquella nova sensació, no? I això són els pica-piques. Una patateta, uns cacauets, unes olives, uns canapés, un no sé què, i buah, no pares.
Però acabes estant tip.
Acabes...
Amb la qual cosa, tot el que ve després ja és de més.
De molt més. O sigui, realment fem una ingesta molt excessiva i, ja, i, com has comentat, tota la taula està plena de coses i un altre cop malbaratem. Perquè tot allò, al mínim, o sigui, o t'ho menges o malament.
El que passa és que això, a les generacions més grans, els hi costa una mica... perquè mira que insistim que no cal fer tant menjar, no fer que no és que no cal, però sembla que, ostres, fer curt fa de mal,
queda trist.
Sí. Sembla, no sé, de mal veure, com si no tinguessis allò per oferir als... Però, en canvi, hi ha una cosa molt bona amb aquestes generacions més grans, que és que el malbaratament no és tant, perquè fan cuina de reaprofitament.
Mira, hi ha una cosa molt curiosa, Carme, que els canelons, no? O sigui, aquesta Clar. Cuina de reaprofitament. Ara s'ha fet un redisseny de la piràmide de la nutrició mediterrània, sí. De la dieta mediterrània, i s'ha fet una nova versió d'aquesta piràmide tenint en compte la sostenibilitat. Val? I un dels trets que destaca aquesta piràmide nova és passar temps cuinant i passant les tradicions, perquè hem perdut molt les tradicions culinàries. I per què? Perquè no passem temps a la cuina, no? I estaria superbé que les filles aprenguéssim de les mares han après de les àvies. A mi, si em dius com fer uns canelons, jo no ho sé, perquè jo ja no vaig veure l'àvia fent els canelons, potser no m'hi van portar allà. Llavors, diria, inclús abans de... En lloc d'enfocar-nos tant en el menjat, podem fer també altres coses, com no? Passar més temps amb la família, pues amb la gent que cuina, i aprendre a cuinar de la gent que en sap molt i reaprofitar.
Clar. Això estaria molt bé, recuperar doncs costums una mica més antics, però que tenen el seu resultat i donen el seu fruit. Però quan parlem de Nadal, quan parlem d'àpats i d'aquests excessos, hi ha persones que estan preocupades sobretot pel tema de pes. És que ara arribarà el moment que agafaré un parell o tres de quilets i potser estàs com angoixat, no? Perquè no pots estalviar-te aquests àpats. Què els hi recomanes?
Sí, hi ha moltíssima gent que viu angoixada per aquest tema, val? Que estan tota l'estona pensant, o sigui, a consulta tenim frases com mira, vull perdre ara 2 quilos per després recuperar-los perquè sé que al Nadal menjaré molt, no? O sigui, ja els perdo abans per com deixar marge per després tornar-los a agafar. Gent que es veu incapaç de controlar-se davant de la taula, gent que que li genera molt, molt d'esforç, no? I això és un neguit, no? Jo diria que en primer lloc hem d'entendre que el Nadal està per gaudir-lo. És molt important gaudir el Nadal i els àpats de Nadal. Per aquest context també familiar i tradicional, val? Això és super, super important, vale? I si nosaltres el gaudim tenint en compte les nostres senyals de gana i sacietat, no hem de patir tant. Val? Perquè què passa? Quan jo respecto la meva gana, que paro de menjar quan tinc saciat, o sigui, quan estic tipa, paro, he respectat la meva gana. El problema és quan jo no m'escolto i vaig menjant. Per això deia, no? Fer petites quantitats. Si jo començo, si ja sé que tinc el vermut, el pica-pica, la sopa, el gall d'indi, etc., doncs ja m'estic, vaig fent poquet a poquet, val? I vaig medint, jo dic, ens podríem imaginar com l'estómac amb 5 apartats, sí? Dividim sí. L'estómac amb 5. El número 5 és el que ja tinc aquí en el coll. Allà no puc arribar. Llavors anar pensant, a quin estic? L'1, el 2, el 3? Si ja estic al 4, el pròxim punt sé que estaré, o sigui, ja saps em aquella... sobra. Sí, em sobra per tots costats, val? Llavors, sobretot respecte a la gana, que no vol dir allò de... Quan comences, ai, em ve de gust alguna cosa i no sé què, això no és gana.
No, això és caprici.
Això és caprici, que vas mirant la taula i dius, ara quina cosa menjaré, quina agafaré. Allà és, això és una pista.
I ara comentarem una altra cosa que també passa sovint per aquestes dates, com que són diferents dies de celebració i d'àpats copiosos, com dèiem al principi, doncs és molt probable que hi hagi gent que digui, doncs, mira, per compensar, avui no esmorzaré perquè hi ha un dinar potent, o no sopo perquè ja hem dinat molt. Clar, fer això no sé si tampoc és gaire aconsellable.
Jo sempre dic que això és un gran, gran perill, una gran trampa, el tema compensaré. No, perquè fixa't bé. Què passa si jo vaig a l'àpat de dinar, de Nadal, perdoneu, sense dinar?
Sense haver esmorzat.
Sense haver esmorzat, perdona'm, sí. Carme, que em tiraré en planxa el dinar. Per què? Perquè tindré molta gana, segurament, i ansietat per menjar. I l'altra cosa que passa és, com jo sé que no he esmorzat... a la canxa, a la porta oberta, no? Menjo molt més perquè penso que em puc menjar totes les calories que no he menjat per esmorzar. Penseu que un àpat de Nadal normal són unes 2.000 calories, que és molts cops és més de l'ingesta que una persona, no?, a nivell calòric fa en un dia normal. Llavors, el millor és esmorzar, arribaràs amb menys gana a l'hora de l'àpat.
Mantenir l'ordre.
Mantenir l'ordre. I això no vol dir... que, o sigui, perquè molta gent comença a fer dejús, estic 3 dies fent sucs, fent... No. O sigui, he de respectar la meva senyal de gana. Si després de l'àpat de Nadal no tinc ganes de sopar, no menjo, no sopo, no per compensar, sinó perquè no tinc gana, que és molt diferent.
Clar. Seguint amb aquesta qüestió del pes que tant ens obsessiona, quina és l'experiència que tens amb persones que es fan el propòsit després de festes, és a dir, amb l'any nou, de posar-se a dieta? Perquè això em sembla que 99% de la població...
Sí, no? Són els típics propòsits, i els propòsits no, això dels propòsits és gran fallida, jo crec. Sobretot, hi ha gent que diu, mira, després de Nadal començaré a fer dieta. Llavors, com començaré després de Nadal...
M'atipo bé, ara.
Ara m'enfarto, val? I fan, o sigui, unes atraconades increïbles. Llavors, és com... començaré dieta dilluns, però diumenge tot entra, no? Sí. I dilluns no sé què passa i tampoc m'hi poso. És que ens hem de separar una mica d'aquesta...
Trampes, no? Que ja ho deies abans.
Trampes,
està ben dit, trampes.
I de tota l'estona voler estar amb dieta, ara sí, ara no... Hem de reconciliar la nostra actitud vers el menjar. I torno, no? Menjar des de la gana, menjar des de la sacietat, des de les tradicions, des d'aquest punt de vista, no fa falta fer-se propòsits, perquè jo l'únic propòsit que em faria és em vull reconciliar amb el menjar i menjar de manera saludable i respectant-me.
Mantenir la coherència que intenta mantenir durant tot l'any.
Exacte. Ja si està. La mantens, tampoc has de patir, tampoc. Però, si agafes un quilo al Nadal, no pateixis, perquè si tu després tornes al teu ordre normal...
Anirà perdent tranquil·lament. Abans d'acabar, fem 4 idees per poder gaudir d'aquest Nadal sense aquesta sensació de culpa que ens pot perseguir. Després és com una compilació després de tot el que ja hem explicat, Cristina.
El resum seria, punt 1, menjar amb gana i no pensar que allò que tinc davant és com l'últim dia de la meva vida que ho tindré davant, no? Sí. O sigui, no, sempre podré menjar una sopa, sempre, no? Avui en dia torrons els troba sempre. Després, no compensar ni fer dejuns ni fer històries rares, seguir, com has comentat, menjant amb coherència i si tinc gana, si no tinc gana no menjo, però perquè no tinc gana, Val? No posar el focus exclusivament en el menjar. És que el Nadal són moltíssimes més coses. És anar al teatre, llegir un llibre, fer una passejada, parlar amb l'àvia, que t'expliquin coses del passat, cuinar amb la mare, cuinar amb l'àvia, no? Mm. Bueno, àvia, tot el gènere, eh? Passar un temps amb un bon llibre, fer migdiades llargues, val? I sobretot gaudir. I no deixar de menjar res per por a... Ai, és que m'engreixaré. No, gaudeix, però amb la mesura exacta, no? Sobretot aquest sentiment, aquest concepte de mesura. Però gaudeixo d'un